La negativa de Junts per Catalunya, els seus socis de govern. La modificació es preveu aprovar en un ple extraordinari la setmana vinent. Nita Fàbregas.
Junts per Catalunya s'ha desmarcat aquest dijous definitivament de l'acord. Ho ha explicat el portaveu Josep Rius. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, titlla la decisió d'irresponsable.
Perquè no té consens ni polític ni amb el sector i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
I que el que ha fet és allunyar-se definitivament del consens que ja existia.
El sector empresarial de l'Alt Pirineu, l'Aran, Lleida i Girona tanca files a favor de la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030.
Avui han celebrat un acte unitari en suport de la celebració de l'esdeveniment sota el lema "Per un impuls al Pirineu, diem sí".
Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
En aquest sentit, les entitats empresarials i els locals han defensat que els jocs serviran per donar a conèixer arreu del món no només les estacions d'esquí, sinó tot el teixit econòmic de les comarques de muntanya i que això ha de permetre generar activitat al llarg de tot l'any.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona reclama més reconeixement, sous més alts i facilitar la conciliació laboral i familiar entre el col·lectiu.
Així ho han exigit en el Dia Internacional de les Infermeres, en què han ubicat entre 4 cups gegants a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Vic i Terrassa, i per visibilitzar la seva tasca.
Ràdio Municipal de Terrassa.
Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu professional i reivindicant el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermeres en actiu, el que suposa una ràtio de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5.
Els experts esperen arribar al 2030 amb un índex de supervivència al càncer del 70%, 10 punts per sobre del 60% actual.
Més de 700 voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer han participat avui en la tradicional col·lecta, enguany centrada en l'atenció sobre la investigació dels càncers en què la supervivència està estancada. En parla la gerent de l'entitat, la psicòloga Àngela Sánchez.
En els últims anys hem tingut un increment al voltant del 3% de la supervivència amb el càncer, perquè en els últims anys hi ha hagut una aposta molt important per la recerca. Per exemple, a nosaltres, a l'Associació contra el Càncer, des del 2014 tenim invertits més de 92 milions d'euros en més de 500 projectes de recerca.
I en cultura, l'habitatge cooperatiu La Borda de Barcelona, obra del grup d'arquitectes La Col, ha rebut aquest migdia el Premi d'Arquitectura Emergent Mies van der Rohe, atorgat per la Unió Europea.
N'ha explicat més detalls un dels socis de La Col, Pol Massoni.
El cooperativisme, que implica suport mutu, implica solidaritat, implica l'habitatge que sigui col·lectiu, comunitat, no? Tot el que implica el moviment cooperatiu, per nosaltres el que reflecteix realment doncs, el projecte de La Borda, és el que vol també l'edifici que pugui reconèixer tots aquests valors.
I en esports, Reus serà aquest cap de setmana la capital del patinatge artístic.
Amb la celebració del Campionat d'Espanya de grups, grans i petits, on hi haurà els millors clubs del món que buscaran el títol estatal.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants I-II a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Ara sí, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, la temperatura ja és força alta i a hores d'ara tenim valors que es mouen entre els 26 i 27 graus a l'Alt Empordà, també en punts de la Selva, i d'altra banda rondant els 25 i 26 graus en punts del Segrià i a d'altres indrets del Pla de Lleida, però aquesta temperatura més ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Sí que és cert que avui la temperatura màxima quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, però en qualsevol cas es podrà arribar perfectament fins als 29 graus. Per tant, avui torna a ser un dia força càlid, a més amb aquest domini del sol que és protagonista a bona part del país, i tan sols s'han de formar alguns núvols baixos o algunes boires arran de costa, sobretot ja de cara a final de la nit i entrada de la matinada, especialment en punts del litoral al sud. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades cap a la cara nord del Pirineu, en punts del Pirineu francès, fins i tot aquí amb alguns ruixats, però que no arribaran a tocar la zona del Pirineu català. De cara a demà tindrem una situació similar a la d'avui, amb aquests ruixats més cap al nord del territori, però a més, de cara a demà serà el protagonista la calor, i és que se n'espera més que avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs trànsit en alguns punts encara un pèl aturat, en el cas, per exemple, de l'autopista C32, l'inici de l'autopista, final de la ronda de dalt, vaja, com vulgueu, a la zona de les d'Esplugues de Llobregat. Hi ha hagut un accident, han sortit Castelldefels, per tant, de sortida de Barcelona. Queda un sol carril obert i aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de final de la ronda de dalt, inici de la C32. A banda d'aquesta incidència, també tenim alguns vehicles avariats, generant més que res intensitat a l'autopista AP7, com és a Roda de Barà, en sentit Tarragona, o també a l'Aldea, en aquesta mateixa autopista en sentit València. A la resta, com dèiem, trànsit que encara presenta lentitud, en alguns punts no massa, cas, per exemple, de l'entrada de la C58 a Barcelona, entre Montcada i el Nus, o l'últim tram de la C60 d'Argentona, tocant a Mataró. És tot de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra tirarà endavant la modificació de la llei de política lingüística malgrat la negativa de Junts per Catalunya als seus socis de govern. Els republicans la volen tirar endavant com a resposta a la sentència del TCJ sobre el 25% de les classes en castellà. Junts, però, es desmarca de l'acord definitivament i Esquerra els acusa d'irresponsables.
La reforma de la llei de política lingüística compta, de moment, amb l'acord dels republicans, el PSC i en Comú Podem. En un inici, Junts també hi va votar a favor, però hores després se'n va desdir. Ara es retiren definitivament del pacte. Des de Junts consideren que l'acord no protegirà la llei davant la sentència i no té prou consens.
En qualsevol cas, la modificació de la llei de política lingüística s'aprovarà en un ple extraordinari la setmana vinent. La decisió, com dèiem, pot generar una nova crisi en el si del govern. De moment, Esquerra Republicana l'ha qualificat d'irresponsable i acusen Junts d'avantposar interessos personals als col·lectius. Mont Garbajal.
Esquerra Republicana és l'únic partit independentista que confia en la modificació de la llei de política lingüística com una eina més per protegir el català a les aules. La CUP no hi ha cregut mai i Junts, després de setmanes d'incerteses, se n'ha desmarcat avui. El seu portaveu, Josep Rius, n'explica els motius.
Perquè no té consens, ni polític, ni amb el sector, i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
Junts presentarà una nova proposta al govern, partits i entitats. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, els ha dit irresponsables i resignats.
I que el que ha fet és allunyar-se definitivament del consens que ja existia.
La cap dels Comuns, Jessica Albiach, els ha dit que no tenen paraula i que actuen només per interessos partidistes. Tant ella com la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, han pressionat Esquerra perquè es mantingui en l'acord.
En política, la manca de serietat és inadmissible. I esperem que aquest mal exemple de Junts per Catalunya no s'estengui i, per tant, puguem mantenir els acords.
La modificació de la llei dirà que el català és llengua vehicular a l'escola i reconeixerà l'ús del castellà d'acord amb el projecte lingüístic de cada centre, però sense fixar percentatges.
Primera reunió també aquest dimecres del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, amb la Junta Permanent de Centres Educatius, tot plegat després de l'ordre del TCJ d'aplicar la sentència del 25% de forma immediata.
La reunió ha estat a porta tancada, però Poc abans, el conseller Cambray ha assegurat a TV3 que protegirà les direccions dels centres, tot i que no ha explicat com. El departament, això sí, enviarà una instrucció a escoles i instituts arrel de l'ordre judicial, però tampoc n'ha transcendit el contingut. El conseller, que s'enfronta a una possible inhabilitació si no dona compliment a la sentència, també ha insistit que no vol que redueixi l'ús del català als centres educatius, sinó que s'incrementi.
No deixem l'educació, ja que l'entrevista personal amb el director del centre educatiu deixarà de ser eliminatòria en els processos de selecció de mestres i professors per ocupar els anomenats perfils singulars o específics. El Tribunal Suprem ha donat la raó finalment al sindicat de professors de secundària i ha tombat aquest aspecte del decret de plantilla. Sana Ruiz.
Això significa que l'entrevista personal no podrà fer caure un candidat en el procés de selecció, tant si el docent és funcionari de carrera com si és interí. El portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó, ho ha anunciat en declaracions a la xarxa.
Una entrevista que resulti eliminatòria en relació amb el procés, és a dir, que si et tomben l'entrevista, doncs ja estàs fora. Això és el que no es podrà fer a partir d'ara. I, òbviament, no pot constar la seva eliminació dins el procés, és a dir, no pots decaure d'un procés de selecció pel fet de que a l'entrevista doncs, no li hagis agradat doncs, a la direcció o a qui t'estava entrevistant.
Massó també ha anunciat que el pronunciament del Suprem es podria fer extensiu a tots els processos selectius públics i més enllà de l'àmbit de l'educació. Fa 2 anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar parcialment un recurs de professors de secundària per anul·lar aquest precepte del decret de plantilles. Suprimir el caràcter eliminatori de les entrevistes personals va ser recorregut per educació. Ara, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs presentat per la conselleria i ha donat la raó al sindicat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El sector empresarial de l'Alt Pirineu, l'Aran, Lleida i Girona tanca files a favor de la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Avui han celebrat un acte unitari en suport de la celebració de l'esdeveniment sota el lema "Per un impuls al Pirineu, diem sí". Tot plegat quan falta poc més d'una setmana perquè acabi el termini fixat per arribar a un acord sobre el repartiment de les proves. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
La campanya conjunta neix amb el suport de PIMEC, l'Associació Empresariat Cerdanya, l'Associació d'Estacions d'Esquí i Muntanya, les Cambres de Comerç de les Demarcacions de Lleida i Girona, la Confederació Empresarial Lleidatana i els gremis d'hotels, càmpings i restaurants que agrupen els establiments pirinencs. Francesc Armengol, president d'Empresariat Cerdanya, defensa que els jocs poden ser un revulsiu econòmic pel Pirineu.
A més, coneixedors de com van les coses, de crear aquella tendència a uns nous Jocs Olímpics a nivell mundial, fem-ho des de Catalunya, igual que es va fer Barcelona el 92, on siguin uns Jocs Olímpics que ja els considerem, evidentment, de sortida sostenible i que permetin doncs, generar aquells espais de treball i llocs de treball de qualitat que facin que els nostres, el nostre jovent, nois, noies que acaben segons de batxillerat, fan la carrera, puguin tornar a les nostres contrades a treballar i a la vegada atreure talent de fora.
En aquest sentit, les entitats empresarials i els locals han defensat que els jocs serviran per donar a conèixer arreu del món no només les estacions d'esquí, sinó tot el teixit econòmic de les comarques de muntanya i que això ha de permetre generar activitat al llarg de tot l'any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I pel que fa al 78è dia de guerra a Ucraïna i en l'àmbit de les conseqüències de les sancions, Rússia ha ordenat el tall del subministrament de gas a Europa a través del gasoducte Yamal, un gasoducte alternatiu que resulta ser clau en cas que es tanqui l'aixeta per la via ucraïnesa.
La decisió l'ha comunicat avui la companyia Gazprom després d'una ordre directa del Kremlin i arriba en un moment en què Europa ja s'enfronta a una reducció de les entregues russes a través d'Ucraïna per decisió del govern de Kiev.
I tot plegat avui que Finlàndia ha decidit demanar l'ingrés a l'OTAN malgrat les amenaces russes.
El president i la primera ministra de Finlàndia han donat suport aquest dijous a l'ingrés del país a l'OTAN. La decisió és històrica, ja que trenca amb més de 8 anys de dècades de neutralitat. La primera reacció de Rússia a l'anunci de Helsinki l'ha donat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que ha titllat d'amenaça l'ingrés del país nòrdic a l'Aliança Atlàntica i ha advertit que una nova ampliació de l'OTAN no fa ni més estable ni més segur al continent europeu. El ministre d'Exteriors ha afegit més tard que la decisió causarà greus danys a les relacions bilaterals i que Moscou es veurà obligat a respondre amb mesures militars, tecnològiques i d'altres tipus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona reclama més reconeixement, sous més alts i facilitar la conciliació laboral i familiar entre el col·lectiu. Així ho han exigit en el Dia Internacional de les Infermeres, en què han ubicat 4 cups gegants a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Vic i Terrassa, i per visibilitzar la seva tasca. Ràdio Municipal de Terrassa.
Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu professional i reivindicant el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermeres en actiu, el que suposa una ràtio de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5. Paqui Pavón és secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Volem conscienciar a la ciutadania de que la infermera ajuda i la seva funció és cuidar a la població, cuidar la salut tant física, mental com social. Engloba d'una manera holística tota aquesta vessant de la persona.
La iniciativa està impulsada pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i s'ha dut a terme amb el lema Reivindica el que és essencial, reconeix les infermeres a 4 localitats catalanes, Vic, Barcelona, Vilanova i Terrassa.
I més de 700 voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer participen avui en la tradicional col·lecta de l'entitat. S'han desplegat unes 200 taules a 78 municipis catalans. Enguany volen centrar l'atenció sobre la investigació dels càncers en què la supervivència està estancada. Diana Bermejo.
Les obres ja han finalitzat i està previst que es comencin a traslladar els pacients entre la setmana que ve i l'altra per finals de maig començar la reforma de l'antiga UCI. La cap del servei de l'UCI, Maria Budí, ha celebrat la seva inauguració i ha comentat que està feta pensant ja en el futur.
Doncs aquesta no era la crònica que havíem anunciat. Insistim, més de 700 voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer participen avui en la tradicional col·lecta de l'entitat. S'han desplegat unes 200 taules a 78 municipis catalans. Enguany volen centrar l'atenció sobre la investigació dels càncers en què la supervivència està estancada. Ara sí, Diana Bermejo.
Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu professional i reivindicant el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermeres en actiu, el que suposa una ràtio de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5. Paqui Pavón és secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Volem conscienciar a la ciutadania de que la infermera ajuda i la seva funció és cuidar a la població.
Aquesta tampoc era la crònica que havíem anunciat. Ara sí, Diana Bermejo, bona tarda.
Una d'aquestes 200 taules amb les seves tradicionals guardioles s'ha instal·lat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per simbolitzar que torna de nou amb força la tradicional col·lecta després de 2 anys de pandèmia. Aquesta acció de captació de donatius al carrer pot suposar al voltant d'un 2% del finançament de l'Associació contra el Càncer, que és l'entitat que més fons destina a la investigació d'aquesta malaltia. Precisament un dels objectius de la col·lecta és contribuir a augmentar la recerca en els tumors amb menys supervivència. Àngela Sánchez és gerent de l'Associació contra el Càncer a Barcelona.
En els últims anys hem tingut un increment al voltant del 3% de la supervivència amb el càncer, perquè en els últims anys hi ha hagut una aposta molt important per la recerca. Per exemple, a nosaltres, a l'Associació contra el Càncer, des del 2014 tenim invertits més de 92 milions d'euros en més de 500 projectes de recerca.
A dia d'avui, la supervivència del càncer se situa en un 60% i el repte és que arribi al 70% l'any 2030.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El rebut de l'aigua a l'àrea metropolitana pujarà de preu per primer cop des de 2015 i ho farà un 4%, tot i que serà per sota de l'increment de l'IPC.
Els ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona ho notaran pagant 60 cèntims d'euro mensuals, en total uns 7,22 euros de més l'any. L'augment de la tarifa serà d'un 4,02%, 3 punts per sota del 7,4% que havia proposat Aigües de Barcelona. La societat mixta, que està participada en un 70% per Agbar, un 15% per l'AMB i un 15% més per Criteria Caixa.
El Port de Barcelona crearà un hub d'innovació centrat en l'economia blava a les actuals naus de Sant Bertran. El nou edifici, obert a la ciutat i davant del mar, respira a convertir-se en un pol d'atracció de talent perquè s'hi instal·lin les empreses més innovadores relacionades amb el sector marítim. Jordi Casino.
El Blue Tech Port, així és com es dirà el nou edifici, tindrà una gran plaça central, molta llum natural i espais verds interiors, un auditori i, a banda de les zones reservades per a les empreses que vulguin ubicar-s'hi, acollirà també la seu del futur Institut de Formació d'Estudiants de Logística de Catalunya, la remodelació de les naus que conservaran l'actual estructura portuària i que estaran connectades amb el Port Vell i la ciutat. Tindran un pressupost mínim de 6 o 7 milions d'euros que assumirà íntegrament el port. Emma Cobos és la directora d'Innovació i Estratègia de Negoci del Port.
Que l'edifici respongui els principis d'economia blava, medi ambient, una sostenibilitat no només econòmica, sinó mediambiental, social, que tingui molt que veure amb el mar. Hi ha tot un corredor verd que l'hauria de recórrer amb llum natural.
Aquesta és una de les grans apostes del Pla d'Innovació del Port de Barcelona que s'ha presentat aquest dijous i que també preveu la creació d'una fundació privada per dinamitzar i agilitzar tota mena de propostes que ajudin a fomentar la innovació.
I encara una darrera qüestió abans de cultura. Catalunya necessita urgentment construir més habitatge per donar resposta a l'alta demanda. És la principal conclusió d'un estudi de la Càtedra Habitatge i Futur de la Universitat Pompeu Fabra i l'Associació de Promotors de Catalunya. L'estudi conclou que Catalunya necessitaria de 20.000 a 30.000 pisos nous anuals, mentre que la xifra actual és molt al voltant, es mou al voltant dels 11.000. Mataró Ràdio, Sergi Ruiz.
Segons l'estudi, fan falta entre 100.000 i 150.000 habitatges nous d'aquí al 2025. El ritme de construcció dels últims anys, però, se situa a prop dels 11.000. Aquesta diferència entre l'oferta i la demanda, segons un dels autors de l'estudi, Josep Maria Raya, pot fer créixer els preus dels habitatges.
Vale, doncs, per començar, tensions en preus, no? Perquè si hi ha molta més gent que demana un habitatge que oferta, no? Doncs, al final, això el que implica és tensió en preu, pujades de preus. Doncs, amb més oferta, no? Al final, la lliçó és que si tenim més demanda que oferta, cal fer el necessari per millorar les condicions amb la qual, doncs, es pot construir.
Gairebé la meitat de la demanda que projecta aquest estudi es destinarà a la compra de primeres propietats. Concretament, se situarà entre els 43.000 i els 80.000 domicilis fins al 2025. La majoria se situen a la demarcació de Barcelona, amb una demanda màxima de 61.500 habitatges, seguit de Girona amb 11.000, Tarragona amb 9.000 i Lleida amb 1.500.
Ara sí, en cultura, l'habitatge cooperatiu La Borda de Barcelona, obra del grup d'arquitectes La Col, ha rebut aquest migdia el Premi d'Arquitectura Emergent Mies van der Rohe, otorgat per la Unió Europea. David Navarro.
L'edifici, dissenyat per la cooperativa d'arquitectes La Col, ocupa part de l'espai de l'antiga fàbrica de Can Batlló. Fet en fusta, té 28 habitatges i la propietat recau en la cooperativa que l'ha construït, que cedeix l'ús de la llar a les persones que hi viuen, que paguen un màxim de 600 euros mensuals. D'aquesta manera es vol evitar l'especulació immobiliària. Justament, aquesta mentalitat comunitària que vol canviar el model de ciutat és la que ha estat reconeguda pel Premi d'Arquitectura Emergent, com ha explicat un dels socis de La Col, Pol Massoni.
El cooperativisme, que implica suport mutu, implica solidaritat, implicar l'habitatge que sigui col·lectiu, comunitat, no? Tot el que implica el moviment cooperatiu, per nosaltres el que reflecteix realment, doncs, el projecte de La Borda és el que vol també l'edifici, que pugui reconèixer tots aquests valors.
Un edifici de Cornellà de 85 habitatges socials, obra de Peris i Toral Arquitectes, ha estat un dels finalistes del guardó. L'edifici Townhouse Kingston University de Londres ha rebut el Premi d'Arquitectura Contemporània.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Hi ha notícia. L'Espanyol, a l'espera que es faci oficial, Vicente Moreno no continuarà a la banqueta del conjunt blanquiblau. La derrota d'ahir contra l'Alavés, últim de la Lliga, ha estat la gota que ha fet vessar el got. Malgrat aconseguir la permanència a primera divisió, objectiu principal de l'equip aquesta temporada, la dinàmica a les últimes jornades no ha estat bona i el club ha decidit destituir a Vicente Moreno. Però, com diem, l'Espanyol encara no ho ha fet oficial, però és una de les notícies d'aquesta tarda esportiva. Reus, la capital del Baix Camp, serà aquest cap de setmana la capital, en aquest cas, del patinatge artístic, amb la celebració del Campionat d'Espanya de grups de show grans i petits, on hi haurà els millors clubs del món que buscaran el títol estatal. Dissabte serà el torn per als grups grans i diumenge per als petits. La gran cita es podrà veure en directe a les televisions locals i en streaming a Xala, tant dissabte com diumenge, a partir de les 6 i de les 4 de la tarda. La nova ràdio, Aleix Pérez.
El pavelló olímpic de la capital del Baix Camp tornarà a ser seu d'una nova competició aquest cap de setmana, quan acollirà el Campionat d'Espanya de patinatge artístic, més concretament en la modalitat de xous grans dissabte i de xous petits diumenge. Després de celebrar-se el 2013 també a la ciutat, enguany torna a coincidir en la Fira del Circ Trapezi. Pel que fa a les entrades, tindran un preu assequible entre 17 i 22 euros. Pep Cuerva, regidor d'Esports, s'ha mostrat il·lusionat per la tornada al patinatge a Reus i comenta les dades més destacades de participació.
Abans de tot, donar les gràcies a la Federació Espanyola per haver acollit de nou a Reus per celebrar aquest torneig i manifestar-vos que sempre Reus és casa vostra. Total de 645 patinadors i patinadores, 150 tècnics que formen part d'aquests 43 grups participants, provinents de 13 comunitats autònomes.
Per als que no puguin assistir, la transmetrà per xala i també per les teles locals.
Gràcies, Aleix Pérez, des de la Nova Ràdio, des de Reus. En bàsquet, en el món de la cistella, el base de Terrassa, Albert Oliver, ha anunciat la seva retirada com a professional als seus 43 anys. Ho fa el dia després que l'Obradoiro, el seu equip, certifiqués la permanència a la Lliga ACB. Ha jugat, entre d'altres, a la Joventut de Badalona, a la Lleida, al bàsquet Manresa, València, Estudiantes, Gran Canària, Betis, i ara ho feia a l'Obradoiro.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Nutrició amb Laura Crosas.
El fonoll. El fonoll, Phoeniculum vulgare, pertany a la família de l'api, la xiriviola pastanaga, que tot i ser força diferents d'aspecte, el seu bulb també creix i es desenvolupa sota terra. Es poden aprofitar totes les parts de la planta, del que creix silvestre per tota la conca del Mediterrani, s'aprofiten les tiges i les llavors, sobretot per aromatitzar els plats. Del de conreu al dolç, es consumeix el bulb blanc i carnós, format per capes més gruixudes a l'exterior, de les que emergeixen les tiges cruixents i anissades que es van ramificant cap a l'exterior. És una hortalissa poc calòrica i rica en fibra, que ajuda a regular el trànsit intestinal. Destaca per ser un gran aliat per millorar els processos digestius, afavorir l'eliminació de gasos i reduir la inflamació i els dolors gàstrics. És molt interessant afegir-lo a plats de llegums o combinats amb d'altres verdures que solen produir flatulències. Es pot consumir tant cru com cuit i és molt apreciat a la cuina per la seva versatilitat, sabor dolç i anissat i delicat. Tot i ser la gastronomia italiana la que més l'usa, podeu trobar moltes receptes senzilles, suculentes i originals, com fonoll i pastanaga al forn amb taronja, pinyons i olives, o bé rostit al forn amb herbes aromàtiques, o saltejat amb anxoves, tàperes, olives i tomàquet. Però també d'altres receptes més fresques per a la primavera, com una crema de fonoll, poma i porro, o afegit amanides juntament amb maduixes. A més, es pot fer una tisana de les llavors, ja que contenen compostos beneficiosos pel sistema digestiu. El fonoll pot ser l'element ideal per acompanyar plats de llegums per fer-les més digestives o ser la guarnició de plats principals. Si ja l'utilitzaves, pots atrevir-te amb noves receptes ara que ja en coneixes totes les seves propietats. I si no sabies com cuinar-lo, ara ja no tens excusa perquè estigui present en la teva dieta mentre n'és temporada.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra Republicana tirarà endavant la modificació de la llei de política lingüística malgrat la negativa de Junts per Catalunya als seus socis de govern. La modificació es preveu aprovar en un ple extraordinari la setmana vinent. Ita Fàbregas.
Junts per Catalunya s'ha desmarcat aquest dijous definitivament de l'acord. Ho ha explicat el portaveu Josep Rius. Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, titlla la decisió d'irresponsable.
Perquè no té consens ni polític ni amb el sector i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
I que el que ha fet és allunyar-se definitivament del consens que ja existia.
El sector empresarial de l'Alt Pirineu, l'Aran, Lleida i Girona tanca files a favor de la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030.
Avui han celebrat un acte unitari en suport de la celebració de l'esdeveniment sota el lema "Per un impuls al Pirineu, diem sí".
Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
En aquest sentit, les entitats empresarials i els locals han defensat que els jocs serviran per donar a conèixer arreu del món no només les estacions d'esquí, sinó tot el teixit econòmic de les comarques de muntanya i que això ha de permetre generar activitat al llarg de tot l'any.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona reclama més reconeixement, sous més alts i facilitar la conciliació laboral i familiar entre el col·lectiu.
Així ho han exigit en el Dia Internacional de les Infermeres, en què han ubicat 4 cups gegants a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Vic i Terrassa, i per visibilitzar la seva tasca.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu professional i reivindicant el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermeres en actiu, el que suposa una ràtio de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5.
Els experts esperen arribar al 2030 amb un índex de supervivència al càncer del 70%, 10 punts per sobre del 60% actual.
Més de 700 voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer han participat avui en la tradicional col·lecta, enguany centrada en l'atenció sobre la investigació dels càncers en què la supervivència està estancada. En parla la gerent de l'entitat, la psicòloga Àngela Sánchez.
En els últims anys hem tingut un increment al voltant del 3% de la supervivència amb el càncer, perquè en els últims anys hi ha hagut una aposta molt important per la recerca. Per exemple, a nosaltres, a l'Associació contra el Càncer, des del 2014 tenim invertits més de 92 milions d'euros en més de 500 projectes de recerca.
Arrenca a Barcelona la gala de lliurament dels Premis Zapping 2022.
Entre els finalistes hi ha alguns programes de la xarxa, com De Sol a Sol, de Canal Terres de l'Ebre i Canal 21 Ebre, Territori Contemporani de BOTV, la televisió del Vallès Oriental, i Les Nostres Estrelles de Televisió de Vandellòs.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, la temperatura ja és força alta i a hores d'ara tenim valors que es mouen entre els 26 i 27 graus a l'Alt Empordà, també en punts de la Selva, i d'altra banda rondant els 25 i 26 graus en punts del Segrià i a d'altres indrets del Pla de Lleida, però aquesta temperatura més ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores. Sí que és cert que avui la temperatura màxima quedarà una miqueta més baixa que la d'ahir, però en qualsevol cas es podrà arribar perfectament fins als 29 graus, per tant, avui torna a ser un dia força càlid, a més amb aquest domini del sol que és protagonista bona part del país, i tan sols s'han de formar alguns núvols baixos o algunes boires arran de costa, sobretot ja de cara al final de la nit i entrada de la matinada, especialment en punts del litoral al sud. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades cap a la cara nord del Pirineu, en punts del Pirineu francès, fins i tot aquí amb alguns ruixats, però que no arribaran a tocar la zona del Pirineu català. De cara a demà tindrem una situació similar a la d'avui, amb aquests ruixats més cap al nord del territori, però a més, de cara a demà serà el protagonista la calor, i és que se n'espera més que avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs trànsit, en molts casos, que va millor, més tranquil, més còmode,
i més fluid. Alguns punts encara amb força densitat de vehicles, però on hem de destacar bàsicament aturades, cues, ara mateix és a la ronda de dalt de Barcelona, de moment des de pràcticament Sant Gervasi fins a la zona d'Esplugues, en sentit Castelldefels, diguéssim, en sentit Llobregat. Tot aquest tram molt aturat de vehicles a causa d'un accident que hi ha hagut aquí a Esplugues, hi ha un sol carril obert i això està generant aquesta cua molt compacta, com dèiem, a la ronda de dalt i en aquesta direcció. En sentit contrari, també hi ha trams amb lentitud a la mateixa zona d'Esplugues, més endavant també entre Sant Gervasi i la zona d'Horta, sentit Besòs, però vaja, són trams ja que van estirant, però el tram més aturat amb cues és aquest que comentàvem, sentit Llobregat. A la ronda litoral també queda lentitud, trams a lentitud, i encara alguna aturada al voltant de Zona Franca i de Montjuïc en sentit Besòs. A la resta, com dèiem, queden algunes zones amb intensitat, però ja sense massa mal de caps. És tot, bona tarda.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Un petó, un últim petó, un més. I ara fes-hi un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i dos a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Esquerra tirarà endavant la modificació de la llei de política lingüística malgrat la negativa de Junts per Catalunya als seus socis de govern. Els republicans la volen tirar endavant com a resposta a la sentència del TCJ sobre el 25% de les classes en castellà. Junts, però, es desmarca de l'acord definitivament i Esquerra els acusa d'irresponsables.
La reforma de la llei de política lingüística compta, de moment, amb l'acord dels republicans, el PSC i en Comú Podem. En un inici, Junts també hi va votar a favor, però hores després se'n va desdir. Ara es retiren definitivament del pacte. Des de Junts consideren que l'acord no protegirà la llengua davant la sentència i no té prou consens.
En qualsevol cas, la modificació de la llei de política lingüística s'aprovarà en un ple extraordinari la setmana vinent. La decisió, com dèiem, pot generar una nova crisi en el si del govern. De moment, Esquerra Republicana l'ha qualificat d'irresponsable i acusen Junts d'avantposar interessos personals als col·lectius. Mont Carvajal.
Esquerra Republicana és l'únic partit independentista que confia en la modificació de la llei de política lingüística com una eina més per protegir el català a les aules. La CUP no hi ha cregut mai i Junts, després de setmanes d'incerteses, se n'ha desmarcat avui. El seu portaveu, Josep Rius, n'explica els motius.
Perquè no té consens, ni polític, ni amb el sector, i perquè no ha impedit una decisió judicial que imposa el 25% de castellà a les aules.
Junts presentarà una nova proposta al govern, partits i entitats. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, els ha dit irresponsables i resignats.
I que el que ha fet és allunyar-se definitivament del consens que ja existia.
La cap dels Comuns, Jessica Albiach, els ha dit que no tenen paraula i que actuen només per interessos partidistes. Tant ella com la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, han pressionat Esquerra perquè es mantingui en l'acord.
En política, la manca de serietat és inadmissible i esperem que aquest mal exemple de Junts per Catalunya no s'estengui i, per tant, puguem mantenir els acords.
La modificació de la llei dirà que el català és llengua vehicular a l'escola i reconeixerà l'ús del castellà d'acord amb el projecte lingüístic de cada centre, però sense fixar percentatges.
Primera reunió també aquest dimecres del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Educació, Josep González Cambray, amb la Junta Permanent de Centres Educatius, tot plegat després de l'ordre del TCJ d'aplicar la sentència del 25% de forma immediata.
La reunió ha estat a porta tancada, però poc abans el conseller Cambray ha assegurat a TV3 que protegirà les direccions dels centres, tot i que no ha explicat com. El departament, això sí, enviarà una instrucció a escoles i instituts arrel de l'ordre judicial, però tampoc n'ha transcendit el contingut. El conseller, que s'enfronta a una possible inhabilitació si no dona compliment a la sentència, també ha insistit que no vol que es redueixi l'ús del català als centres educatius, sinó que s'incrementi.
No deixem l'educació, ja que l'entrevista personal amb el director del centre educatiu deixarà de ser eliminatòria en els processos de selecció de mestres i professors per ocupar els anomenats perfils singulars o específics. El Tribunal Suprem ha donat la raó, finalment, al Sindicat de Professors de Secundària i ha tombat aquest aspecte del decret de plantilla. Anna Ruiz.
Això significa que l'entrevista personal no podrà fer caure un candidat en el procés de selecció, tant si el docent és funcionari de carrera com si és interí. El portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó, ho ha anunciat en declaracions a la xarxa.
Una entrevista que resulti eliminatòria en relació amb el procés, és a dir, que si et tomben l'entrevista, doncs ja estàs fora. Això és el que no es podrà fer a partir d'ara. I, òbviament, no pot constar la seva eliminació dins el procés, és a dir, no pots decaure d'un procés de selecció pel fet de que a l'entrevista doncs, no li hagis agradat doncs, a la direcció o a qui t'estava entrevistant.
Massó també ha anunciat que el pronunciament del Suprem es podria fer extensiu a tots els processos selectius públics i més enllà de l'àmbit de l'educació. Fa 2 anys el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar parcialment un recurs de professors de secundària per anul·lar aquest precepte del decret de plantilles. Suprimir el caràcter eliminatori de les entrevistes personals va ser recorregut per educació. Ara, el Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs presentat per la Conselleria i ha donat la raó al sindicat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El sector empresarial de l'Alt Pirineu, l'Aran, Lleida i Girona tanca files a favor de la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Avui han celebrat un acte unitari en suport de la celebració de l'esdeveniment sota el lema «Per un impuls al Pirineu, diem sí». Tot plegat quan falta poc més d'una setmana perquè acabi el termini fixat per arribar a un acord sobre el repartiment de les proves. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
La campanya conjunta neix amb el suport de PIMEC, l'Associació Empresariat Cerdanya, l'Associació d'Estacions d'Esquí i Muntanya, les Cambres de Comerç de les Demarcacions de Lleida i Girona, la Confederació Empresarial Lleidatana i els gremis d'hotels, càmpings i restaurants que agrupen els establiments pirinencs. Francesc Armengol, president d'Empresariat Cerdanya, defensa que els jocs poden ser un revulsiu econòmic pel Pirineu.
A més, coneixedors de com van les coses, de crear aquella tendència a uns nous Jocs Olímpics a nivell mundial, fem-ho des de Catalunya, igual que es va fer Barcelona el 92, on siguin uns Jocs Olímpics que ja els considerem, evidentment, de sortida sostenible i que permetin doncs, generar aquells espais de treball i llocs de treball de qualitat que facin que els nostres, el nostre jovent, nois, noies que acaben segons de batxillerat, en la carrera, puguin tornar a les nostres contrades a treballar-hi. I a la vegada, a treure talent de fora.
En aquest sentit, les entitats empresarials i els locals han defensat que els jocs serviran per donar a conèixer arreu del món no només les estacions d'esquí, sinó tot el teixit econòmic de les comarques de muntanya i que això ha de permetre generar activitat al llarg de tot l'any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa al 78è dia de guerra a Ucraïna i en l'àmbit de les conseqüències de les sancions, Rússia ha ordenat el tall del subministrament de gas a Europa a través del gasoducte Yamal, un gasoducte alternatiu que resulta ser clau en cas que es tanqui l'aixeta per la via ucraïnesa.
La decisió l'ha comunicat avui la companyia Gazprom després d'una ordre directa del Kremlin i arriba en un moment en què Europa ja s'enfronta a una reducció de les entregues russes a través d'Ucraïna per decisió del govern de Kiev.
Tot plegat avui que Finlàndia ha decidit demanar l'ingrés a l'OTAN malgrat les amenaces russes.
El president i la primera ministra de Finlàndia han donat suport aquest dijous a l'ingrés del país a l'OTAN. La decisió és històrica ja que trenca amb més de 8 dècades de neutralitat. La primera reacció de Rússia a l'anunci de Helsinki l'ha donat el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que ha titllat d'amenaça l'ingrés del país nòrdic a l'Aliança Atlàntica i ha advertit que una nova ampliació de l'OTAN no fa ni més estable ni més segur el continent europeu. El ministre d'Exteriors ha afegit més tard que la decisió causarà greus danys a les relacions bilaterals i que Moscou es veurà obligat a respondre amb mesures militars, tecnològiques i d'altres tipus.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona reclama més reconeixement, sous més alts i facilitar la conciliació laboral i familiar entre el col·lectiu. Així ho han exigit en el Dia Internacional de les Infermeres, en què han ubicat 4 cups gegants a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Vic i Terrassa, i per visibilitzar la seva tasca. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu professional i reivindicant el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermeres en actiu, el que suposa una ràtio de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5. Paqui Pavón és secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Volem conscienciar a la ciutadania de que la infermera ajuda i la seva funció és cuidar a la població, cuidar la salut tant física, mental com social. Engloba d'una manera holística tota aquesta vessant de la persona.
La iniciativa està impulsada pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i s'ha dut a terme amb el lema Reivindica el que és essencial, reconeix les infermeres a 4 localitats catalanes, Vic, Barcelona, Vilanova i Terrassa.
Més de 700 voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer participen avui en la tradicional col·lecta de l'entitat. S'han desplegat unes 200 taules a 78 municipis catalans. Enguany volen centrar l'atenció sobre la investigació dels càncers en què la supervivència està estancada. Diana Bermejo.
Una d'aquestes 200 taules amb les seves tradicionals guardioles s'ha instal·lat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per simbolitzar que torna de nou amb força la tradicional col·lecta després de 2 anys de pandèmia. Aquesta acció de captació de donatius al carrer pot suposar al voltant d'un 2% del finançament de l'Associació contra el Càncer, que és l'entitat que més fons destina a la investigació d'aquesta malaltia. Precisament un dels objectius de la col·lecta és contribuir a augmentar la recerca en els tumors amb menys supervivència. Àngela Sánchez és gerent de l'Associació contra el Càncer a Barcelona.
En els últims anys hem tingut un increment al voltant del 3% de la supervivència amb el càncer, perquè en els últims anys hi ha hagut una aposta molt important per la recerca. Per exemple, a nosaltres, a l'Associació contra el Càncer, des del 2014 tenim invertits més de 92 milions d'euros en més de 500 projectes de recerca.
A dia d'avui, la supervivència del càncer se situa en un 60% i el repte és que arribi al 70% l'any 2030.
I encara en clau sanitària, l'Hospital Joan 23 de Tarragona estrenarà la setmana vinent la nova unitat de cures intensives que forma part del nou parc sanitari del centre. Compta amb 12 bocs, incorpora dispositius mèdics d'última generació i ha costat prop de 6 milions d'euros. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Les obres ja han finalitzat i està previst que es comencin a traslladar els pacients entre la setmana que ve i l'altra per finals de maig començar la reforma de l'antiga UCI. La cap del servei de l'UCI, Maria Budí, ha celebrat la seva inauguració i ha comentat que està feta pensant ja en el futur.
És una UCI pensada per als propers 15-20 anys i, per tant, ara la tecnologia avança molt ràpid. Ens han dotat de la millor tecnologia als boxos i a totes les àrees de suport.
Aquesta instal·lació nova compta amb l'última tecnologia que suposa la inclusió de la intel·ligència artificial, així ho ha descrit el conseller.
Fixeu de tot el que és la part d'aparells i després, ara ho estàvem parlant amb la doctora Budí, de tot el que no es veu, que és tot el concepte d'intel·ligència artificial, com es tracten totes aquestes dades, com permeten fer models predictius i, per tant, d'alguna manera, com podem fer una assistència millor, una atenció millor a la ciutadania.
Argimon també ha parlat de la pandèmia i ha assegurat que no descarta una setena onada, però que s'ha de veure quina incidència tindrà i quina agressivitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. El rebut de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona pujarà de preu per primer cop des de 2015. Ho farà un 4%, tot i que serà per sota de l'increment de l'IPC.
Els ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona ho notaran pagant 60 cèntims d'euro mensuals, en total uns 7,22 euros de més l'any. L'augment de la tarifa serà d'un 4,02%, 3 punts per sota del 7,4% que havia proposat Aigües de Barcelona, la societat mixta que estava participada en un 70% per Agbar, un 15% per l'AMB i un 15% més per Criteri Caixa.
I el Port de Barcelona crearà un hub d'innovació centrat en l'economia blava a les actuals naus de Sant Bertran. El nou edifici obert a la ciutat i davant del mar aspira a convertir-se en un pol d'atracció de talent perquè s'instal·lin les empreses més innovadores relacionades amb el sector marítim. Jordi Casino.
El Blue Tech Port, així és com es dirà el nou edifici, tindrà una gran plaça central, molta llum natural i espais verds interiors, un auditori i, a banda de les zones reservades per a les empreses que vulguin ubicar-s'hi, acollirà també la seu del futur Institut de Formació d'Estudiants de Logística de Catalunya, la remodelació de les naus que conservaran l'actual estructura portuària i que estaran connectades amb el Port Vell i la ciutat, tindran un pressupost mínim de 6 o 7 milions d'euros que assumirà íntegrament el port. Emma Cobos és la directora d'Innovació i Estratègia de Negoci del Port.
Que l'edifici respongui al
els principis d'economia blava, medi ambient, una sostenibilitat no només econòmica, sinó mediambiental, social, que tingui molt que veure amb el mar. Hi ha tot un corredor verd que l'hauria de recórrer amb llum natural.
Aquesta és una de les grans apostes del Pla d'Innovació del Port de Barcelona que s'ha presentat aquest dijous i que també preveu la creació d'una fundació privada per dinamitzar i agilitzar tota mena de propostes que ajudin a fomentar la innovació.
I en la crònica de successos, desmantellen un grup organitzat d'estafadors a Mataró, Caldes d'Estrac i Barcelona. Hi ha quatre detinguts que haurien arribat a estafar uns 100.000 euros. Mataró Audiovisual, Laia Sant Miquel.
Detingudes quatre persones a Mataró, Caldes d'Estrac i Barcelona com a presumptes integrants d'una organització criminal que es dedicava a cometre estafes pel mètode de suplantació d'identitat, el conegut com a phishing. Els quatre detinguts se'ls considera responsables de la trama que ha estafat més de 100.000 euros a persones de tot l'estat. Els responsables de la trama demanaven a les víctimes les dades bancàries. Un cop obtingudes, introduïen la informació a telèfons mòbils i és a partir d'aquí quan realitzaven compres fraudulentes a través del contactless en comerços de l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona del Maresme. Després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs.
En cultura, l'habitatge cooperatiu La Borda de Barcelona, obra del grup d'arquitectes La Col, ha rebut aquest migdia el Premi d'Arquitectura Emergent Mies van der Rohe, atorgat per la Unió Europea. David Navarro.
L'edifici, dissenyat per la cooperativa d'arquitectes La Col, ocupa part de l'espai de l'antiga fàbrica de Can Batlló. Fet amb fusta, té 28 habitatges i la propietat recau en la cooperativa que l'ha construït, que cedeix l'ús de la llar a les persones que hi viuen, que paguen un màxim de 600 euros mensuals. D'aquesta manera es vol evitar l'especulació immobiliària. Justament, aquesta mentalitat comunitària que vol canviar el model de ciutat és la que ha estat reconeguda pel Premi d'Arquitectura Emergent, com ha explicat un dels socis de La Col, Pol Massoni.
El cooperativisme, que implica suport mutu, implica solidaritat, implica l'habitatge que sigui col·lectiu, comunitat, no? Tot el que implica el moviment cooperatiu, per nosaltres el que reflecteix realment doncs, el projecte de La Borda és el que vol també l'edifici que pugui reconèixer tots aquests valors.
Un edifici de Cornellà de 85 habitatges socials, obra de Peris i Toral Arquitectes, ha estat un dels finalistes del guardó. L'edifici Townhouse Kingston University de Londres ha rebut el Premi d'Arquitectura Contemporània.
I d'aquí uns minuts, aquest vespre, arrenca a Barcelona la gala de lliurament dels Premis Zapping 2022. Les guanyadores i guanyadors han estat escollits per un jurat de professionals i acadèmics de l'àmbit de la televisió, videojocs i internet.
Entre els finalistes hi ha alguns programes de la xarxa com De Sol a Sol, de Canal Terres de l'Ebre i Canal 21 Ebre, Territori Contemporani de BOTV, a Televisió del Vallès Oriental i Les Nostres Estrelles de Televisió de Vandellòs.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A l'espera que es faci oficial, Vicente Moreno no continuarà al capdavant de l'Espanyol, no continuarà la banqueta blanquiblava. La derrota d'ahir contra l'Alavés, l'últim de la Lliga Primera Divisió, ha estat la gota que ha fet vessar el got. Malgrat aconseguir la permanència a primera, objectiu principal de l'equip aquesta temporada, la dinàmica a les últimes jornades no ha estat bona i el club blanquiblau ha decidit destituir-lo. Això sí, l'Espanyol encara no ho ha fet oficial. També aquesta tarda s'ha confirmat la Junta Electoral de la Federació Catalana de Futbol ha proclamat de manera definitiva quatre candidatures a les eleccions a la presidència de l'organisme federatiu català que es faran, recordem, el diumenge 22 de maig. Els quatre candidats són Joan Soteras, Àlex Talavera, Juanjo Isern i Pep Palacios. La lluita per accedir a la presidència de la Federació Catalana ja ha començat amb aquests quatre noms: Soteras, Talavera, Isern i Palacios. D'altra banda, destaquem en plana poliesportiva que Reus serà aquest cap de setmana la capital del patinatge artístic amb la celebració del Campionat d'Espanya de grups de xou grans i petits, on hi haurà els millors clubs del món que buscaran el títol estatal. Dissabte serà el torn dels grups grans a partir de les 6 de la tarda i diumenge per als petits a partir de les 4. Aquesta gran cita esportiva es podrà veure en directe a les televisions locals i en streaming a Xala, tant dissabte com diumenge. Des de la nova ràdio ens fa la prèvia, des de Reus, l'Aleix Pérez.
El pavelló olímpic de la capital del Baix Camp tornarà a ser seu d'una nova competició aquest cap de setmana, quan acollirà el Campionat d'Espanya de patinatge artístic, més concretament en la modalitat de xous grans dissabte i de xous petits diumenge. Després de celebrar-se el 2013 també a la ciutat, enguany torna a coincidir en la Fira del Circ Trapezi. Pel que fa a les entrades, tindran un preu assequible entre 17 i 22 euros. Pep Cuerva, regidor d'Esports, s'ha mostrat il·lusionat per la tornada al patinatge a Reus i comenta les dades més destacades de participació.
Abans de tot, donar les gràcies a la Federació Espanyola per haver acollit de nou a Reus per celebrar aquest torneig i manifestar-vos que sempre Reus és casa vostra. Total de 645 patinadors i patinadores, 150 tècnics que formen part d'aquests 43 grups participants, provinents de 13 comunitats autònomes.
Per als que no puguin assistir, la transmetrà per xala i també per les teles locals.
Moltes gràcies a l'Aleix Pérez des de la Nova Ràdio des de Reus. Avui ha arrencat la fase d'ascens a la Lliga Le Plata de bàsquet. Quatre equips catalans busquen pujar de categoria. A la Seu de Gandia, el Castelldefels ha perdut el primer partit davant el Pozuelo, 69-63, i des de dos quarts de set, des de dos quarts de vuit, el Salou juga davant el conjunt anfitrió del Gandia. També juga aquesta cita a Huelva, Terres Andaluses. Avui el Barça B ha guanyat a l'Ucamp de Múrcia 67-64. Demà divendres pel matí es veurà les cares amb el Tenerife, mentre que des de dos quarts de vuit l'Hospitalet juga davant l'equip local, davant el conjunt andalús. Estem molt pendents d'aquesta fase d'ascens a la Lliga Le Plata de bàsquet. Hem de destacar en handbol Barça-Logroño i Vidasoa-Granollers. A les semifinals de la Copa Sobal, els equips catalans eviten un enfrontament en semifinals de la competició que es disputarà a Saragossa. Aquesta cita es jugarà en format de final a 4 a Terres Aragoneses, a la seva capital, els dies 4 i 5 de juny.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Edith Jones Woger, matemàtica i astrònoma. Astrònoma i professora universitària nord-americana. Va fer recerca sobre estrelles binàries i va impartir classes al William Peterson College de Nova Jersey durant més de 20 anys. Va néixer a Waldron, Indiana, i assistia a la Universitat Purdue del mateix estat. El 1935 es va llicenciar en literatura anglesa i també es va doctorar en astronomia pel Radcliffe College, Massachusetts, el 1941. Treballà a la Universitat de Harvard amb els astrònoms Harlow Shapley i Cecilia Payne Gaposchkin. Edith va ensenyar astronomia, matemàtiques i geologia durant més de 40 anys. També va ensenyar matemàtiques a estudiants de secundària i astronomia als programes d'estiu de National Science Foundation per a professors el 1961 i per a estudiants de secundària seleccionats el 1964. A partir de la seva experiència docent, va publicar un llibre de text, Concepte Elemental de Conjunts, i va participar al Congrés de la Science and Mathematics Society de Nova Jersey, el 1960, i a la reunió de l'American Astronomical Society el 1974, a Florida. Entre 1973 i 1975 va gaudir d'una subvenció de la National Science Foundation per a la investigació a l'Observatori Nacional Kitt Peak d'Arizona. Durant aquesta tasca també va viatjar a Xile 3 vegades per la NASA. Va visitar l'Observatori Interamericà de Cerro Tololo. El 1980 va obtenir una subvenció de la NASA per finançar la seva recerca a l'Observatori de Harvard College, a Massachusetts, sobre projectes amb eclipsis d'estrelles binàries. Edith va participar durant molts anys a la Lliga de Dones i a l'Associació Americana de Dones Universitàries. El 1972 va ser delegada de la Convenció Nacional Demòcrata. Va ser també una seriosa jugadora de bridge i la primera dona que va guanyar el trofeu del president en un torneig de bridge al Harvard Club de Nova York. Edith va morir el 2002 amb 87 anys.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Rússia ha ordenat el tall de subministrament de gas a Europa a través del gasoducte Yamal, un gasoducte alternatiu que resulta clau en cas que es tanqui l'aixeta per la via ucraïnesa. La decisió l'ha comunicat avui la companyia Gazprom després d'un ordre directe del Kremlin i arriba en un moment en què Europa ja s'enfronta a una reducció de les entregues russes a través d'Ucraïna per decisió del govern de Kiev. L'anunci arriba el mateix dia que Finlàndia ha decidit demanar l'ingrés a l'OTAN malgrat les amenaces russes. El president i la primera ministra de Finlàndia han donat suport aquest dijous a l'ingrés del país a l'OTAN. La decisió és històrica, ja que trenca amb més de 8 dècades de neutralitat. La primera reacció de Rússia a l'anunci l'ha donada al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que ha titllat d'amenaça l'ingrés del país nòrdic a l'Aliança Atlàntica i ha advertit que una nova ampliació de l'OTAN no fa ni més estable ni més segur el continent europeu. L'Alt Pirineu i Aran quedarà integrat enguany al sistema tarifari de Lleida. Els habitants de les 6 comarques pirinenques podran desplaçar-se amb diferents sistemes de transport.